Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. El govern espanyol mira de salvar in extremis la seva reforma fiscal. Hores d'ara segueix negociant amb els diferents grups parlamentaris per aprovar el dictamen de la Comissió d'Hisenda del Congrés, que ha començat a les 5 de la tarda d'aquest dilluns i que hauria de permetre que la reforma arribi al ple de dijous. El PSOE ha fet un gest per aproximar-se a Esquerra, Bildu i el BNG, amb els que s'ha compromès a prorrogar un any més l'impost a les empreses energètiques. Eliminar-lo havia estat una de les exigències de Junts per donar suport a la reforma que pretenia mantenir l'impost a la banca. La votació de les més de 140 esmenes ha provocat moments de confusió.
Jo anunciaria o demanaria que s'anunciés el que votem.
És que ara, ¿se vuelven a votar o no se vuelven a votar?
Ja no va la transacción a la pleno, aunque haya, sino que van las enmiendas originales a pleno.
A cada comissió s'agafa un criteri diferent. Llavors, això no pot ser.
De l'aprovació del dictamen en depèn també la transposició de la directiva europea que preveu un impost de societats mínim del 15% per les grans multinacionals. Més notícies en Marc Teixidó.
Aquest dimarts fa 1.000 dies que Rússia va envair Ucraïna, gairebé 3 anys de conflicte bèl·lic que pot entrar en una nova fase més perillosa després que el president dels Estats Units, Joe Biden, ha donat permís a l'exèrcit ucraïnès per utilitzar míssils de llarg abast per atacar territori rus, un fet que Moscou avisa que pot portar una confrontació directa entre Rússia i els Estats Units i els països de l'OTAN. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha criticat durament la decisió de Biden.
És evident que l'administració sortint a Washington intenta, com ja van dir, afegir llenya al foc i augmentar l'escalada de tensió en aquest conflicte.
A València, el president Carlos Mazón ha cessat la titular de Turisme, Núria Montes. Es tracta de la consellera que de males maneres va demanar als familiars dels desapareguts pels aiguats que no es dirigissin a la morga instal·lada a la Fira València i que s'esperessin a rebre novetats des de casa. Mazón l'ha rellevada per l'empresària del sector del calçat Marian Cano. Per cert, que el primer baròmetre del 6 després de la Dana allunya el PP a 5 punts del PSOE.
Una baralla amb arma blanca entre quatre persones a Figueres ha acabat amb un ferit greu i dos de més lleus. Els fets han passat a quarts de nou del vespre d'aquest dilluns a la plaça de l'estació i totes les persones implicades tenien antecedents. Els Mossos, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Figueres, han detingut l'autor de l'apunyalament. La investigació continua oberta.
Un jurat popular ha condemnat per assassinat amb l'atenuant de confessió l'acusat d'apunyalar un home a les Borges Blanques ara fa 2 anys. Aquest dilluns al vespre s'ha fet la lectura del veredicte a l'Audiència de Lleida. Lleida, Júlia Albacar.
Bona nit. El jurat popular considera l'home culpable d'un delicte d'assassinat, però li aplica l'atenuant de confessió després que l'acusat admetés els fets durant la darrera sessió del judici celebrat la setmana passada a l'Audiència de Lleida. Els fets van passar l'any 2022, quan en una baralla entre dues famílies per un suposat robatori de marihuana, l'acusat va clavar un ganivet de grans dimensions a l'abdomen de la víctima, que va morir poc després. El jurat popular, per tant, ha acceptat la tesi de la fiscalia i l'acusació particular que demanaven una condemna per assassinat, però no ha aplicat l'agreujant de traïdoria. Tampoc ha acceptat l'atenuant de legítima defensa que demanava la defensa. El veredicte s'ha llegit aquest dilluns al vespre a l'Audiència de Lleida i ara es traslladarà al Tribunal Penal perquè determini la condemna que s'imposarà a l'home. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
Portem molts anys picant pedra. Jo vull fer de Hamlet.
I jo de... El fum musical de producers i les obres de teatre a la plaça del Diamant i el Dia de la Batussi són els principals guanyadors dels Premis Butaca. Els guardons s'han lliurat a Premià de Mar, al municipi del Maresme, on va néixer ara fa 30 anys. Des d'allà, Xavier Cussó i Marta Vives.
Bona nit. El Dia de Batussi i la plaça del Diamant han estat distingits ex aequo, el millor muntatge teatral. Ivan Morales ha dit que fer el Batussi ha estat un somni.
Quan vols, tens un somni, una balena blanca que vols caçar, tens la sensació de que si no ho fas, aquest curt temps de vida que tens no té sentit.
Carlota Subirós, per la seva banda, també s'ha emportat el premi a millor direcció. De producers de Nostromo Life està l'espectacle que ha guanyat en més categories, en concret 6, entre elles millor musical i millors interpretacions per Ricky Mata i Mireia Portas.
El ser artista és... no hi ha el plan B. I tots els que estem aquí som molt afortunats.
Emocionant el reconeixement honorífic als treballadors a l'ombra, personalitzats en la figura de Juan Mañez, cap de sala del Teatre Romea.
Lo que no me imaginaba que me quisierais tanto, ¿eh? La verdad. Quiero dedicar este premio a toda la gente que está detrás del teatro también.
I aplaudiment final pel públic, perquè com diu el lema d'aquests premis, sense públic no hi ha teatre. Xavi Cussó, Marta Vives, Premià de Mar, Catalunya Ràdio.
I als esports, el Barça de Jong ha quedat alliberat de jugar amb els Països Baixos per precaució amb el seu turmell dret, mentre que Christensen s'ha sotmès recentment a una petita intervenció al tendó d'Aquiles.
I el Girona i Angel Herrera s'estarà al voltant d'un mes sense jugar per una lesió muscular al sòl i de la cama dreta.
I tres catalans, Cubarsí, Casado i Minguez, han estat titulars en el triomf intrascendent de la selecció espanyola davant de Suïssa per 3-2 a la Lliga de les Nacions.
Fins aquí les notícies.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit i de 12 a 2... quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0, de diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dilluns? Qui sap si heu parlat de Carlos Mazón, que allarga la crisi del govern valencià, ara destituint Núria Montes, la consellera acusada de falta d'empatia amb les víctimes. Tot plegat en plena recuperació de la zona afectada i en la tercera setmana d'una tragèdia colossal. Hem reservat la primera trucada al periodista valencià, director de VilaWeb, Vicent Partal. I ara mateix obrim el 93-201-7474 per si voleu fer preguntes o respondre'n d'altres com aquesta del Jordi en ruta. He comprat un remolc nou per transportar animals i necessito un permís que em diuen que trigarà més d'un mes. El necessito per treballar. Com pot ser això? Per què l'administració triga tant a fer tràmits? Disposem d'avui línies a través d'aquest número, el 93-201-7474. Atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Servei públic, ignorància creativa i espurnes populars. Lleons i ovelles fan males parelles.
Dites fites.
Meu país, la pluja no sap ploure. O plou poc, o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és la catàstrofe.
És el cas, es compleixen 3 setmanes de la darrera. 227 persones mortes, 13 encara desaparegudes i milers d'afectats de diversa consideració. Però aquesta és només una part del drama. Som prou conscients de l'abast de la tragèdia, de la factura que s'afronta Vicent Partal, esperista valencià, director de VilaWeb. Vicent, bona nit i gràcies.
Bona nit.
Tens persones properes afectades?
De la meva família no, per sort, però amics que han passat per situacions molt difícils, sí.
És possible resumir l'abast d'aquesta tragèdia?
És molt difícil perquè encara que les imatges tenen la capacitat de descriure-ho, si no et passa allà i no ho veus allà, realment l'abast tan gran no es veu, no? Pensa una dada, per exemple, que donaven ahir, em sembla, si no recordo malament, crec que eren 120.000 cotxes afectats, 120.000 cotxes destruïts. Això, algú va comentar que venia a ser com si una tercera part dels cotxes de Barcelona hagueren desaparegut de la nit al matí, destruïts, no? Això vol dir, posa que les famílies tinguin dos cotxes, és igual, 60.000, 70.000 famílies que han perdut el vehicle, que a més no tenen metro, no tenen tren, moltes d'elles no tenen ja el lloc de treball, els xiquets no van a l'escola, no han tingut aigua durant molts dies. La base de la tragèdia és realment molt difícil d'explicar.
I per tornar a la normalitat?
Bueno, farà falta molt de temps. Farà falta molt de temps i després farà falta una cosa que no tindrem, que és suport. A veure, jo sempre me recordo quan jo era xiquet, fins bastant gran ja, sempre canviaves una carta o una postal des de València, des de la província de València, havies de posar un segell especial del Plan Sur, que era aquesta cosa que Franco es va inventar per desviar el riu Túria, i que encara avui n'hi ha gent que diu, oh, això ho va fer l'Estat i tal. No, no, això ho vam pagar nosaltres amb els segells aquells. Cada carta i cada postal pagàvem un tros de riu, del llit nou del riu, no? Jo vaig viure ja en persona la riuada de Tous, vaig estar allà traguent fang també, i l'any passat encara 40 famílies de Tous van tindre que anar a judici perquè l'Estat no els havia pagat, i d'això fa 20 anys o 30, ja ni me'n recordo, no? I ara tornarà a passar el mateix, és a dir, la desatenció serà total i absoluta. Els valencians estem molt acostumats a que se'ns tracte d'aquesta manera colonial quan hi ha un aiguat. Ma mare recorda l'aiguat del 57, jo recordo el de Tous, és a dir, forma part de la memòria col·lectiva, això que Raimon, com sempre, sap posar-li les paraules tan adequades en aquesta cançó bellíssima. I una part d'això és saber que l'Estat no existeix, que no n'hi ha estat, que no tenim cap estat i que, per tant, bueno, ens alçarem nosaltres sols una altra vegada, no?
Mm-hmm. Mazón es mantindrà al capdavant de la Generalitat?
Oh, i tant, sí, sí. No, veig molt difícil que caiga perquè, primera, el seu partit, el PP, el vol mantenir i, per tant, el mantindrà. Segona, realment l'oposició no està fent tot gens bé. És a dir, avui Compromís sí que ho ha fet molt bé, demanant la moció de censura i proposant una moció de censura al Partit Socialista, però el Partit Socialista està en una situació realment insòlita, no? El Partit Socialista, la seva proposta és que Feijó faci dimitir a Mazón, que posi a un altre del PP, qualsevol, els té igual qui, i que ells li donaran suport en el pressupost i li donaran suport parlamentari durant un any. És com al·lucinant, no? Quan tens tota València al carrer exigint no només la dimissió de Mazón, sinó que vaig a parar a la presó, perquè el comportament d'aquell dia és un comportament criminal, i jo sí que crec que al final estan apareguent detallets i jo crec que acabarà sabent-se tot i potser encara tindrem sort i estem acabant a la presó, no? Però políticament és un desastre i la gestió posterior és un desastre. Abans te deia lo de que no tenim estat. Jo, per exemple, la meva escola, jo havia sigut mestre en el segle passat, fa molt, molt, molt de temps, però encara és la meva escola. La meva escola és a Picanya, l'epicentre de la destrossa. No ha aparegut ningú. L'escola obri portes demà, demà és dimarts, obri portes demà, però l'escola l'han netejat els pares, les mares, els amics, gent d'altres escoles que ha acudit a ajudar, i la conselleria no ha dit ni hola. I com això tot, és a dir, no, és una sensació de que el que no fas tu no ho farà ningú, i que la destrossa és molt gran, no només la material, eh? Per exemple, molts xiquets, que això ho explicaven els mestres, molts xiquets que diuen no vull morir. I quan un xiquet diu no vull morir, això vol dir que tu necessites psicòlegs, que necessites que l'escola faci un esforç molt gran per aquests xiquets que han vist l'aigua entrar a les seues cases i morir-se gent. I no n'hi ha res. No, ningú proveirà de psicòleg ni ningú proveirà de res. És un desastre inenarrable, Xavier. Molt, molt, molt inenarrable. És molt difícil d'explicar això.
Esperit positiu en el carrer dels voluntaris de la Dana, no? Què et sembla aquesta iniciativa, Pai Porta?
Sí, sí, per supost, això sí. Això sí. Com sempre, ens alçarem. I això ho tornarem a fer. Abans te ho explicava, no? Ma mare... recordo la seva riuada, jo recordo la meua, tots xiquets recordaran la seva. És un país que estem acostumats a aquestes coses ens passen, no? I naturalment que ens alçarem i que tornarem a una certa normalitat, més o menys, no?
Vicent Pardal, moltíssimes gràcies un cop més i bona nit.
Gràcies a tu, bona nit a tots els oients i fins
la pròxima. La pluja escola, qui li dirà com s'ha de ploure al meu país, la pluja no sap ploure.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i la darrera melodia, que si ens acompanyeu fins a les dues, avui se l'ha reservada al Sebastià de Tona. Vol escoltar Lady in Red amb Chris de Burg. Lady. Lady in Red, la noia de vermell, una icònica balada del cantautor anglès, irlandès, perdó, Chris de Burg, èxit el 86, al seu àlbum Into the Light, i això, un clàssic pop dels 80 de ressò internacional. De Burg es va inspirar en la seva dona, Diane, i evoca el moment en què es van conèixer en una famosa sala de ball. Ella es veu que vestia això de vermell i va quedar encisat. Hi ha una curiositat més. La princesa Diana de Gales havia arribat a pensar que De Burg l'havia dedicat a ella, eh? Però mira allò que diem, eh? I no, Lady in Red, ell va dir, no, aquesta era per la meva dona. L'ha escollit el Sebastià, de 80 anys, de Tona, i què en destaca, es Pau?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. El Sebastià m'ha fet una oferta. Ell té 80 anys i diu que me'n ven la meitat, això sí, ve de pareu. Quin trapella. Ha treballat tota la vida a l'empresa familiar, tenen una empresa d'autocars, ja de 115 anys de vida. I, de fet, ell confessa que va néixer, com aquell que diuen, un autocar. I ara una de les seves netes ja en condueix, ja en porta, l'Aina, de 25 anys. Així que la cinquena generació ja comença a demanar pas. Va conduir fins als 71 anys i s'ha mogut per tota Europa. Diu que li ha tocat fer moltes nits fora de casa i treballar molt. La jornada diu que acabava el diumenge al vespre i començava el dilluns, ben d'hora. I la seva dita, avui l'hem reconvertit una mica, amb una mica de falca publicitària, i diu així... Si vols fer una bona excursioneta, autocars de Can Roqueta. Es diuen així. D'aquí una estona, l'escolteu, ignorants.
Doncs si en tinc ganes, Pau, precisament, preparant el guió, he volgut entrar a la pàgina dels autocars Roqueta i m'ha agradat, no?, que diem la importància de l'empresa familiar i el treball de tants anys, perquè estem parlant d'una empresa centenària. I després, doncs, li venerem... El protagonista d'avui, el Sebastià, em fa il·lusió de saludar-lo. S'estrena, per cert, crec que no havíem fet amb ell una darrera melodia. És una manera de dir que ens agrada que us animeu i que trieu una cançó. Quina seria? ell ha triat aquesta, la dona de vermell, bonic això del vestit. Ho podeu dir en aquest telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
I ara anirem en ruta, Jordi. Bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Mira, avui des de Figueres. Estic a Figueres ara mateix. Ahir, després de la meva intervenció, cap d'una estona va trucar un senyor i va preguntar per què hi ha tants accidents amb camions, entre camions... Bueno,
demanava si és cert que n'hi ha més ara que abans.
Bueno, sí. El problema... Mira, podríem omplir un programa sencer amb tot el tema aquest, la problemàtica que hi ha. Els en faré 5 cèntims ràpid. Quan jo vaig començar, per exemple, fa 34 anys, jo vaig començar al costat d'un veterano de la carretera. Pensem que l'autoescola t'ensenya a examinar-te. No t'ensenya... T'ensenyen a conduir, però lo bàsic, però t'ensenyen a examinar-te. Després, a la carretera, és quan n'aprens de veritat. A les autoescoles, els camions de l'autoescola van buits. Un camió buit no és el mateix com un camió carregat. Les reaccions no tenen res a veure. Ah, llavors, què passava? Que quan nosaltres vam començar fa 30 anys o més, te n'ensenyava un veterano, i quan el veterano veia que tu ja més o menys en sabies, li deien al jefe: escolta'm, que en Jordi aquest ja pot anar sol. I llavors et donaven un camió. Ara no. Ara les empreses van a l'autoescola i agafen la gent de l'autoescola i els foten dalt del camió. I sense experiència, au, tira. I després passa el que passa. Després ha vingut molta gent de fora, amb tots els meus respectes, que la professionalitat no és la mateixa. I s'ha perdut per complet. I després hi ha els problemes que hi ha ara. Després aquí falta molta educació viària en aquest país. A Alemanya, des de petits, l'educació viària és una assignatura de col·legi. Aquí ni parlar-ne. I es veu unes coses a les carreteres avui dia que jo no havia vist en la vida. Una cosa que m'imposa malalt és gent amb les llargues, que no se'n comptava amb les llargues. Gent l'altre dia venia de Terrassa, de Manresa a Terrassa, amb boira i un cotxe amb els llums apagats. Com podia anar aquesta persona amb els llums apagats? Una cosa tan elemental com això.
És a dir, notes que ha davallat la professionalització.
Però és que tant dels camions com amb els cotxes, eh? Però amb els camions igual. Hi ha molta gent que puja dalt d'un camió, camions i autocars, eh? L'altre dia em deien d'una empresa que una persona fent una línia regular que acabava a Barcelona era una conductora, és igual, eh? Tant és un conductor com una conductora, però en aquest cas era una conductora. No sabia arribar a la parada de destí al centre de Barcelona. El passatge li va haver que ensenyar com arribar a la parada de l'autobús, a la parada del final de destí del recorregut, i sempre fa el mateix recorregut.
I això parlem d'una mala formació o de poc desig de millorar?
No, mala formació. Per començar, mala formació de l'empresa. Com que falten xòfers, tal com els treuen de l'autoescola, vinga, agafa un vehicle i tira.
Per tant, no estan ben pagats.
No, bueno, el sou ja, això ja és un cas ja de jutjat de guàrdia.
I com que no estan ben pagats, hi ha pocs candidats.
Bueno, és que et costa treure't el carnet de conduir, costa molts calés, i jo, com per exemple fa 30 anys, cobrava un xòfer d'un camió fent internacional 3.000 euros, 500.000 pessetes de les d'abans, 3.000 euros, quan una persona d'una fàbrica en cobrava la meitat. Ara, una persona que treballa en una fàbrica quasi cobra més que un xòfer que està tothom més fora de casa, amb el perill que corre, que et quedes dormint en una àrea i quan et lleves o t'han robat el gasoll o t'han obert el camió o t'han fotut gas a dins de la cabina, t'han adormit i t'han desmuntat tota la cabina per robar-te els calçotets.
O sigui, perdem tots aquí.
Sí, no, és que abans... Després, una altra cosa. Les empreses, i més les del sur, quan van començar a venir tots els xòfers búlgaros i romanos, van treure tota la plantilla espanyola per posar gent de fora. Per què? Perquè pel sou d'un xòfer espanyol tenien dos romanos o dos búlgaros. Jo sé un cas d'un matrimoni que treballa per una empresa d'Almeria, que quan van acabar la campanya, perquè les empreses del sur van per campanyes, i els diuen, a la pròxima campanya no us agafarem. I, home, però que no ens hem portat bé, que hem fet algun un o no, si us dono una carta de recomanació, si, escolta'm, que em truquin, però al posto vostro, dos romanos. Pel sou d'un xofer d'aquí, dos romanos. Ara, què passava? Després, els camions arribaven tard, els camions malament, dic romanos amb tot el respecte, eh? No,
sí, s'entén. Al final del sac hi trobarem les engrunes.
Clar, llavors, la gent que diu, llavors què van dir els xofers espanyols, els xofers del sur, d'allà, d'autòctons, van dir, ja vindreu, ja. Ara, si en vols, en vez de 3.000, en vull 5.000. Si no, en el sur, hi ha empreses que tenen 400, 500 camions, que tenen xofers parats, tenen camions per falta de xofers.
Això ho hem d'ampliar, Jordi. Ara tenim gent esperant al darrere.
No, ja t'hi dic que podríem omplir un programa sencer, perquè és una problemàtica
molt grossa. Clar. El resum és que s'ha perdut qualitat i això acaba repercutint en la seguretat.
I després, acabo. Diuen que volen que els xofers ens jubilem als 60 anys. No es aconseguirà, perquè si mirem la mitjana d'edat dels xofers, si ens jubilem als 60, a mi me'n falten 4, 3, quasi 3. La majoria de xofers ens jubilarien d'aquí 5 o 10 anys. Si ja falta prou xofers, només falta això. És que no quedarien xofers a la carretera.
Aquest tema el tocarem. Jordi, gràcies a tu i a tots els que esteu en ruta. Bon viatge i bona feina.
Adéu-siau.
Anem a Horta, Josep Lluís. Bona nit.
Hola, estic trucant del fixe. Jo si m'acosto al micro...
Sones molt millor. Endavant.
Va, de conya. De conya és una manera de dir les coses. Escolta, una pregunta. Abans de les preguntes, Alberto de les Franqueses va trucar per respondre allò dels planetes?
Ahir va trucar, sí, sobre l'expansió de l'univers.
Jo, bueno, el que vaig preguntar en concret era si hi havia possibilitat de... Quants planetes es coneixien amb possibilitats que fossin visitables?
Aquesta ja te la contestarà, doncs.
Ah, perfecte. Mira, les preguntes d'avui. A veure, es pot determinar el número de colors diferents que es poden crear barrejant uns entre altres? Penso, jo, personalment, penso que... Que és incalculable, però que a veure si algú sap determinar-ho. Segons quin color poses, la quantitat d'això és un color diferent. D'acord? I a veure, en vermell, etc. I després una altra. Quan a la prehistòria no existia el llenguatge oral, amb aquest que tothom ens entén, ja sigui en l'idioma que sigui, com s'entenien els primers habitants del planeta? Fent veus, crits, sorolls, donant-se cops al colze. En fi, això és una brometa. I finalment, qui va inventar la llatxa de manetes i si va ser el primer que va determinar l'hora o havia altres maneres de determinar l'hora? Més aviat, com es va inventar el rellotge solar? El rellotge solar depenent del gir de la Terra, al costat del Sol.
D'acord.
Les 24 hores, que és el meridià de Greenwich, que tothom sap que el meridià de Greenwich passa per Londres i per la meridiana.
Molt bé.
Això és molt vell, aquí, aquesta pregunta aquí als ignorants, que fa molts anys que l'escolto. Bona nit, i és que estic de bon humor, perdona.
Molt bé, que no falti. Anirem a Horta, a les Corts. Bona nit.
Hola, bona nit.
Frederic, endavant.
Què tal? Bona nit. Una cosa, primer de tot, la meva solidaritat amb la gent de València, perquè els meus antepassats eren d'allà, de Castelló, no? I encara tinc alguna coseta, i ho sento molt, i bueno, que tothom faci el que pugui per això. Però una altra, com que ha parlat el senyor Partal i ja el conec, doncs voldria comentar una cosa que amb una un element que tenim que és gratuït, que és l'aigua, que quan plou tenim tota la que volem, com és que encara la humanitat no pensem en que es pot recollir com es pensava abans. Jo me'n recordo que quan començava a anar per València, per Castelló, hi havia als pobles, hi havia quasi tots una casa, les cases amb cisterna, no? Inclús quan vaig anar jo a parar en una casa, doncs hi havia la cisterna que la vam anul·lar perquè llavors ja hi havia les companyies d'aigües que la subministraven, però bueno, ara jo crec que seria un fet, encara que fos simbòlic, que nosaltres, tota la gent que tenim en terrassa o balcó o balconera o el que vulguis dir-li, que quan plou la recollíssim l'aigua, és a dir, que agaféssim galledes, que féssim el que vulguis i la recollíssim. I allò per lo menys serviria per, bueno, per netejar-nos les mans o per bé enviar-la al vàter, i no caldria estirar la cadena un millor tantes vegades. Jo què sé, no ho sé, però les persones som d'una manera que només hi pensem, ja ho diuen, no? Només pensem en Santa Bàrbara quan plou, I llavors voldria dir finalment una mica d'anècdota, que amb el senyor Partal no fa massa vaig estar amb ell, bueno, ell va estar amb nosaltres fent una espècie de discurs, diguem així, que em va agradar molt, era un tema polític sobre el tema d'aquí a Catalunya, i em va agradar molt, tant és això que em vaig acostar després i vaig parlar amb ell i li vaig dir el següent: vostè imaginés que teníem un somni, vostè o jo, o tenim un somni, que el senyor Puigdemont i el senyor Oriol Junqueras es trobessin en una sala i vostè també estigués allà i es pogués posar d'acord. Què li sembla? I es va quedar rumiant uns segons i va dir: i tal, ja m'agradaria. Bé, res més, perquè la setmana que ve ja tenim moviment per aquí a Catalunya.
Gràcies, Frederic. Bona nit.
Adéu-siau, bona
nit. Anirem a Hostalets de Balenyà. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit, Xevi. Mira, que ja he trucat alguna vegada.
Sí.
I, bueno, volia fer una reflexió sobre això que ha passat a València. O sigui, el greu problema que hi ha ara de salut mental a la població infantil i adulta, vull dir, i no parlen de l'ajuda psicològica. Avui a la televisió ha sortit els psicòlegs, jo n'he vist pocs allà, i són els psicòlegs voluntaris. O sigui, els bombers no cobren, els bombers no van pas allà a treballar de voluntariat, ni els policies, i etcètera, ni els d'emergències. Jo he sentit els psicòlegs voluntaris. Més d'un cop he parlat aquí de la salut mental de la població, la falta que fan de psicòlegs a nivell de l'Estat. Vaig parlar-ho a l'atenció primària, falten milers de psicòlegs, i ja no parlem de la crisi sanitària que hi ha aquí a València amb el problema de trastorns d'estrès postraumàtic. Abans la primera persona que ha parlat aquí ha parlat dels nens que no volen morir. Això és un indicatiu de totalment, d'una deixadesa totalment a nivell sanitari, polític i, bueno, un drama, i això portarà temps que tot això s'arregli una mica. Després volia posar un altre matís. Avui a la ràdio s'ha dit que falten 15.000 xòfers a Espanya. O sigui, estem parlant de que falten 15.000 xòfers a Espanya i no sé quants mils de psicòlegs falten a Espanya per tenir una bona atenció a nivell professional, tant en salut mental com en el món del transport. O sigui, aquí no dimiteix ni Cristo. Què cony ens està passant en aquest país de pandereta per parlar el clar i català? Està penant una cosa molt sèria, que els polítics no serveixen absolutament per res. L'únic que serveixen és per criticar-se els uns amb els altres, i aquí, no ho sé, és increïble el cinisme i el narcisisme que corre dins la política i la podridura, entre cometes, i en tots els respectes, que bueno, és increïble.
Afegim-hi una pregunta per no perdre el sentit del programa. És possible canviar tot aquest panorama? Jordi, bueno, moltíssimes gràcies. Ho deixem
una altra cosa,
sí.
Vull enfocar una altra cosa, que ara, bueno, jo conec molt personalment el Sebastià Roqueta, que jo visc al costat del seu poble, li dono una abraçada des d'aquí, que suposo que em deu estar escoltant, i deu estar totalment a favor de dir que el transport, ell ha estat transportista tota la vida i ha canviat molt la política de les empreses. Avui en dia no es cobra un duro, jo soc xòfer, jo també abans soc psicòleg, però també soc xòfer la meva vida. Sé de quin món estic parlant, i totalment és un món totalment deixat de la mà de Déu.
Jordi, gràcies i bona nit.
I esperem que València València amunt, perquè necessiten molta ajuda a nivell econòmic, però sobretot a nivell psicològic. I aquí tothom, no sé, no, jo els psicòlegs encara no sé per on naveguen, pobrets. Però...
Trentavuitena temporada de la nit dels ignorants 3.0. Quinzena, amb direcció i presentació de Xavier Solà.
Només que us agraeixo moltíssim que seguiu fent aquest magnífic programa i tan... amb tants anys de carrera, perquè jo, tu saps, perfectament, sóc un seguidor que l'escolta sempre que puc, i és un gustasso veure com la gent... Penso que és una petita lliçó de vida de cada dia.
La nit dels ignorants 3.0. 38 anys de coneixement i companyia.
Vaig néixer al nord, tocant el cel. I ara sóc com la sang d'un riu etern fluint. Traues i cèmbals, traues i cors de cada lenes que em ven camí. Nostres veus resonaran
i seran el batec que mou la terra on vis.
Camins sense fi que ens portaran a prop del mar, un llarg destí. Caminarem fins a l'albada vindrà i mos acariciarà. Un vent suau de pau ens omplirà.
Aquesta és una col·lectiva, una cançó coral creada per a la Marató. Es diu Respirem i figuren, entre d'altres, Mariona Escoda, Edu Esteve, Sergi Roig, Carol i Joan Rovira, Alèdia Sanz, Míriam Riau, Raquel Sanz, Palat i Pelut, Macuca, Arna Corrons i Diana Roig. Quanta gent que no conec, Aina.
Estic igual que tu.
Això és ben bé la nova generació. Abans te'ls sabies tots normalment en casos així. És ben bé que tot va evolucionant i vas allò que vas quedant cap al final de la cinta, no? La cinta a punt, allò, ja has passat avall, que en van venint d'altres. Tu encara, rai.
Sí,
no?
Però no et pensis, alguns encara no...
Macuca? Qui és Macuca?
Pelat i Pelut.
Pelat i Pelut, sí, sí. Bé, doncs això, tot això és fruit de Joan Covino, de Jordi Covino, perdó, i fet expressament per al disc de la Marató, a la venda amb els diaris i els punts habituals el diumenge 1 de desembre, en benefici de les malalties respiratòries. Aina Grau, bona nit.
Bona nit, sí. Segons dades del Departament de Salut, les malalties respiratòries afecten uns 2 milions de persones a Catalunya. Pel que fa a la mortalitat, representen la tercera causa de mort al país després del càncer i les malalties cardiovasculars.
I canviem de tema perquè ja sabem quin plat amb porro cuinarem aquesta setmana.
Melós de Corimori, la cuina de sempre.
I abans... abans de donar-lo a conèixer, hem de repassar els que ens han arribat.
Sí, com diria el Pau, quan fa els il·lustres, hi ha hagut una bona collita de plats de melós. Per exemple, la bitxissuàs, porrosalda, pastís de porros i ceba amb formatge, saltejat amb verdures, llobarro al forn amb porro i verdures. I, finalment, ens hem decantat pels rotllets de porro amb salmó fumat que ens va proposar el Pep de l'Eixample.
S'agafen els porros, normalment, si no teniu forn, que jo no ho faig amb el forn, perquè el tinc espatllat, els torro una miqueta en la llama, perquè agafen aquell gust de torradet.
Sí.
Després els potxo 2 o 3 segons, sí. Bueno, 2 o 3 minutets, però que no quedin del tot potxos, només sí. Potxats, no? Després això ho emboliques amb salmó.
Amb salmó.
Sí, fas un rotllet, i després això ho poseu en un munt de bandeja, i podeu posar-hi el tomàquet o bechamel, o si voleu fer-ho fred amb maionesa.
Doncs ens ha agradat, perquè això del porro i el fet d'embolicar trobo que té molt sentit, i rotllets de porro amb salmó fumat fan festa. Però fixa't el que ens ha passat. A l'hora de buscar qui cuinarà aquests rotllets, doncs hem anat a petar a un restaurant de l'Eli Ferrero, que és cuinera propietària del restaurant El Ventador de Barruera. Això és a l'Alta Ribagorça, i hem sabut que és el primer restaurant en aparèixer la guia Michelin per aquells vorals.
Sí, i l'Eli ens ha fet una contraproposta. En recorda que el seu és un restaurant de muntanya, la Vall de Boí, amb productes locals i de temporada, i que no ha fet mai els rotllets de porro amb salmó fumat. Però, i això és important,
sí
que cuina un plat estrella que porta porros.
Doncs fem una mica de redoble, perquè això és molt important. Com és aquest plat que porta porros? Els porros escabetxats amb verat i mató i ceba. Escolta'm, mató i ceba. Porros escabetxats amb verat, mató i ceba. Una proposta que ens ha seduït. Ja veieu que...
Aquí no sedueix aquesta proposta.
Sí, no. Escolta'm, a més, això, el verat, que va molt bé, perquè això és l'omega 3.
És peix blau?
El peix blau, que va molt bé per les cames, també. Doncs això, aquí hem de dir que ja veieu que amb això dels porros saps com comences, però mai com acabes. Aquest dijous, nit de divendres, visitarem l'Eli a la cuina del restaurant El Ventador de Barruera, amb el davantals disposats a escabetxar el que calgui. Entrem ara al pou.
I mira, ara acabem de parlar de porros i ara parlarem de polos.
De polos.
Però en concret de la peça de roba, dels polos de tota la vida. És una pregunta que recuperem del Josep Lluís d'Horta.
Les peces aquestes de roba amb el coll plegable, que tothom coneix com a polos, per què es diuen polos? Perquè les porten en el joc aquell del polo que van acabar allà i juguen amb una peça, una pilota... No sé si es diuen per això o per què es diuen polos.
Doncs vinga, 93207474, línies obertes ara mateix. I, per cert, que després escoltarem el responsable de la primera escola de campaners pionera a Catalunya, a la Vall d'en Bas. Catalunya
Ràdio. La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni està un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola, ets a Catalunya Ràdio.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Inicia iCat.
És el projecte Atelier, amb una peça de ball.
Inicia Catalunya Informació.
Les temperatures pujaran més de 2 graus.
L'Institut de Ciència...
Inicia Catalunya Música.
7 melodies romaneses de Transilvània.
Aquesta és la cinquena de les danses romaneses tradicionals.
I per sentir els nostres podcasts, només cal que diguis Alexa, inicia Catalunya Ràdio Podcast.
Hola, contents que tornis a Catalunya Ràdio.
Anem a Sabadell. Víctor, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Sembla que ha sortit una persona dient que qui va inventar els rellotges de sol. Em sembla que van ser els romans.
Els romans amb el rellotge de sol.
Em sembla, eh?
I el de busques?
No sé si durant em pot esbrinar del cert aquesta pregunta.
els romans els primers. A veure si algú podria ampliar una mica més, no?
Sí, i, algú...
I el rellotge algú de busques? Qui el va inventar, el rellotge de busques?
De busques?
Sí, el de les manetes.
No ho sé.
Sí, això
no
també,
sé.
També...
No tinc idea.
Molt bé, molt bé. Per això és la nit dels ignorants.
Vale.
Està molt bé. Una cosa més, Víctor?
No, res més, res més.
D'acord. Que vagi vale, bé, bona nit. Quin bona percentatge nit. Cobren els escriptors dels llibres que venen? Com funciona? Demana la Pilar d'Igualada. Ha contestat la GURT al voltant d'un 10% del preu sense IVA. L'autor cobra un avançament dels futurs drets a fons perdut per publicar el llibre. Aquests avançaments varien molt entre autors. Poden anar de zero a xifres excepcionals com 50.000 pels comptats autors que venen molt. Resumint molt, diu. I ara és moment de dilema, no? Hem d'entrar una mica... el nostre dilema.
El dilema.
I avui l'Albert ens enfoca cap al que és la xarxa X. S'ha de deixar o no aquest antic Twitter? O s'hi ha de continuar? Hi ha qui creu que s'ha de marxar perquè s'ha convertit en una eina de desinformació al servei de l'extrema dreta. D'altres la defensen escudant-se en la llibertat d'expressió. L'Albert Durant té un dilema.
Hola, bona nit. Mireu, així d'entrada jo estaria molt a favor de tocar el dos. D'ençà que Elon Musk va comprar Twitter fa 2 anys, aquesta xarxa social s'ha convertit, per ser suaus, en una mena de femer on tot s'hi val. Demagògia a cabassos, mentides pel broc gros, insults sense pietat, i tot això al servei dels posicionaments més extrems de l'extrema dreta. És a dir, de Trump i tots els seus amics, que en té molts, i a tot arreu. No deixis que la veritat t'espatlli una bona piulada. Desacredita, enfanga, acusa, menteix, el que sigui, per anar contra tots els plantejaments, progressistes o moderats, que no combreguin amb els seus objectius. L'antic Twitter supura odi contra tot el que s'aparta del més ranci i reaccionari de la societat. Ara bé, ens ho podem mirar d'una manera molt diferent. Que jo sàpiga, en aquesta xarxa no hi ha cap mena de censor. Es pot escriure el que vulguis sense problemes. Ningú posa límits. Crec que en diuen, pels que no ho sàpiguen, llibertat d'expressió. Fes i deixa fer. Opina amb absoluta llibertat, però de la mateixa manera que tu critiques, has de permetre que els altres et critiquin. És el joc de la democràcia. I si no t'agrada, doncs ja ho saps. Ningú posa la pistola al pit a ningú perquè es quedi o se'n vagi. Els que aixequen la bandera de marxar, potser el que no els agrada és que els temps estan canviant i que ara ja no es pot silenciar ningú. Qualsevol, amb un mòbil, pot explicar el que veu. I això, probablement, és el que espanta, que la veritat ja no estigui sota control. I aquest és el dilema. S'ha de marxar de Twitter o s'hi ha de continuar? Quedar-se o sortir-ne? Què en penseu? Què faríeu vosaltres? M'ho expliqueu, si us plau.
Un magnífic plantejament d'aquest dilema per part de l'Albert. I, per cert, hem escoltat abans el Vicent Partal, que ha estat un dels pioners de portar internet als Països Catalans, juntament amb Jordi Vendrell, el recordat i estimat. Vicent, s'ha d'abandonar la xarxa X, l'antic Twitter, o s'hi ha de continuar?
No, jo vaig... Bueno, a VilaWeb hem dit que no, que això és... Que, bueno, a veure... Per una banda, que diaris, diguem, tradicionals diguen d'abandonar-la, a mi em sembla molt hipòcrita, no? És a dir, clar, La Vanguardia, i ho dic amb el màxim respecte que ho puc dir, La Vanguardia de fake news n'ha publicat com cabàs al llarg de la seva història, no? I clar, ara que m'expliquen ara de les fake news, no? Perquè les publiqui un altre, m'enfade, no em sembla molt seriós. Però sobretot per mi hi ha un argument que jo no entenc, és a dir, si la crítica és que Twitter està en mans de l'extrema dreta i que s'està convertint en un focus d'extrema dreta, aleshores abandonar-ho això a mans de l'extrema dreta, quina gràcia té. El que hem de fer és confrontar-nos i en tot cas, no?, i plantejar alternatives i tot això, però jo crec que no s'ha d'abandonar, que no s'ha de... Vaja, almenys i la web no ens n'anirem de Twitter com a mínim per ara, diguem. No sé si demà no se sap mai el que acabarà passant, eh? Però a mi em sembla molt desafortunat aquest moviment que ha fet alguna gent.
Es veuen moltes coses, però qui m'havia de dir...
Qui m'havia de dir que a la Vall d'en Bas existeix l'escola de campaners, que és pionera a Catalunya? Per cert, el coneixeu, aquest toc? Xavier Pallàs és l'impulsor i director d'aquesta escola de campaners. Xavier, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me al programa. Bé, a mi em sembla que és un toc de difunts. Sí que es toca, doncs bé, quan mor una persona. Sempre aquests tocs, per una banda, ens informen, però també ens transmeten un sentiment de dol compartit amb tota la comunitat, no? I és un dels tocs que encara es conserva i que se sent, doncs, als pobles de Catalunya.
Creada el setembre de 2023 per l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, l'Escola de Campaners ha sigut possible gràcies a la col·laboració de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya i el Bisbat de Girona, i neix amb la voluntat de preservar i recuperar els tocs tradicionals de les campanes, com aquest. A veure si el distingiu. Aquí hi ha molta festa, no, Xavier?
Exacte. Però aquest, curiosament, si no vaig equivocat, és un toc tradicional d'Anglaterra, no d'aquí a Catalunya.
Correcte.
De fet, cada regió, cada cultura té la seva manera, doncs, de tocar les campanes. I això determina no només el tipus de tocs, sinó també els mecanismes que hi ha per tocar-los, no? I acaben conformant un llenguatge que és propi de cada lloc i que té una riquesa excepcional, no? Per tantes variants que hi ha, doncs, arreu d'Europa. Mm.
Tu has estat l'impulsor d'aquesta escola de campaners. Com és que t'has embarcat en aquesta aventura?
Mira, vaig començar fa uns quants anys a fer inventari de campanes. Em vaig adonar, doncs, que és un dels elements patrimonials menys estudiats. I bé, vaig començar a pujar els campanars i el que em vaig adonar és que estaven totalment oblidats, abandonats, i només hi havia canius de coloms. I allà es conservava un tresor patrimonial de campanes molt antigues, fins i tot n'hi ha de l'època medieval, i que la gent desconeixia, no? I la manera de conservar-los és que hi hagi campaners, doncs, que periòdicament hi pugin, doncs facin el manteniment, les cuidin, i bé, mantinguin viu el campanar. I una mica aquesta és la missió de l'escola, doncs, que tants campanars com sigui possible, doncs, hi acabi havent un campaner que toqui les campanes manualment. Perquè si bé els campanars no han deixat de sonar perquè toquen amb mecanismes automàtics, però, és clar, ja no puja ningú dalt els campanars, no? I després s'ha perdut, per una banda, doncs, aquest patrimoni que ha anat quedant abandonat, la part material, però també s'ha perdut, doncs, tot aquest llenguatge immaterial, doncs, que generació rere generació, doncs, els campaners, doncs, s'anaven transmetent, i que ara, doncs, bé, les generacions actuals, doncs, hi ha poca gent, doncs, que encara el recordi.
Però qui vol fer un curs de campaner?
Mira, jo sóc el primer sorprès en veure la demanda que ha tingut els cursos que hem anat oferint. De fet, el primer dia de matriculació sempre ens han quedat totes les places plenes. I bé, ens ve gent d'arreu de Catalunya, tot i que quan vam crear l'escola pensàvem en un àmbit més comarcal, però acaba vinguent gent d'arreu. I bé, són gent o que tenen ganes, doncs, sobretot de conservar el patrimoni, també gent que ja està vinculades amb una parròquia i vol agafar aquest rol, doncs, de campaner, també perquè s'estima, doncs, a tot el que seria, doncs, la seva parròquia, i gent que quedaria esperada, tant gent jove com gent gran, vull dir que tenim una mica persones, doncs, de molts àmbits diferents.
Homes i dones o majoritàriament homes?
A veure, majoritàriament homes, però te diria que dos terços homes i un terç dones. De fet, el fet de ser campaner no és exclusiu dels homes, tot i que de vegades pensem que és una cosa d'homes, però a la que et poses a investigar, te n'adones que en molts campanars qui tocava les campanes eren les dones. Més que res perquè l'home se n'anava a treballar al camp i després qui quedava prop de l'església era la dona, que podia doncs, fer els tocs d'oració, que eren tres vegades al dia, o, per exemple, quan anunciaven doncs, una defunció i s'havia de tocar immediatament, o quan hi havia un perill, la persona que estava més a prop del campanar era la dona, no? I trobem molts casos de dones campaneres.
A veure si el coneixes, aquest. Potser t'ho hem posat una mica difícil.
Bé, m'ha semblat que podria ser un toc així de senyal d'alguna celebració litúrgica, per
correcte,
exemple.
Correcte, és la crida a missa.
Exacte.
Majoritàriament associem el toc de les campanes a la vida religiosa, no?
Sí, però també en àmbit civil tenen molta importància. De fet, hi ha molta documentació doncs, de com, per exemple, s'avisaven els consells de les viles, el que abans eren els ajuntaments, doncs, a toc de campana. Es tocava campana quan hi havia un perill per allunyar les tempestes, per avisar que es tancaven les portes de la muralla. De fet, les campanes eren el mitjà de comunicació més important que hi havia durant molts de segles. I, per tant, es feien servir tant en àmbit religiós com també doncs, civil. I, de fet, hi ha altres cultures, sobretot al nord d'Europa, que els ajuntaments tenien el seu propi campanar. Aquí no ho trobem tant, però sí que trobem que es diferencien el que són campanes litúrgiques de les civils. I, normalment, les que toquen les hores del rellotge doncs acaben posades en un altre lloc del campanar, sobretot en el terrat.
I d'allà surten aquestes, per exemple. La una. No, les dues. No, les tres. és això, eh? Aquesta és la de les hores.
Exacte. I, de fet, és un toc molt antic. A Catalunya es comencen a posar els primers rellotges finals del segle XIV, però sobretot a partir del segle XV, tenim rellotges. I, precisament, on he trobat campanes més antigues han estat, bueno, en els rellotges. Sobretot perquè, durant la Guerra Civil, es van destruir moltes campanes, però deixaven les campanes civils. Es van destruir les litúrgiques. I després, les més antigues, quan hem fet inventaris, doncs les acostumem a trobar doncs, amb rellotges. Uh-huh. Per exemple, jo soc d'Olot, i la campana dels quarts és del segle XIV, i la de les hores del 1600. No? I després, cada vegada que sents aquest so, cada quart d'hora, és, bueno, per mi és extraordinari, no?, sentir un so de tanta antiguitat. L'únic que podem escoltar d'aquesta època.
Doncs hi ha gent que va ficar al síndic de Greuges per queixar-se de que no poden dormir quan van al cap de setmana o passar l'estiu. Què són aquestes campanes, diuen?
Sí, últimament han sortit moltes polèmiques, sobretot a la nit. Cada cas s'ha d'analitzar i veure què hi ha, no? Però, en general, jo el que diria és que si són rellotges de segles d'antiguitat que estan sonant, formen part d'aquest paisatge sonor de cada poble, de cada ciutat, no? I, per tant, és part de la nostra identitat i hem de mirar, doncs, de preservar-lo.
Això de venir a fer el curs, t'instal·les aquí a la Vall d'en Bas?
No, o sigui, nosaltres fem el curs, són 10 sessions de 3 hores cada una, repartides de setembre a juny. Per tant, més o menys cau una classe al mes. I després, en total, presencial són 30 hores. Sí que després amb els alumnes els hi demanem doncs, una sèrie de treballs. No és que els hi posem nota aquests treballs, sinó que nosaltres els ajudem a que el seu campanar del seu poble doncs, pugui tornar a ser un campanar viu, no? I així els ajudem doncs, a fer un projecte de restauració, els ajudem doncs, a fer la recerca dels tocs que es feien en aquell poble, anant a fer doncs, alguna conferència, doncs, conscienciant a la població de la importància d'aquest patrimoni. I, per tant, hi ha alumnes doncs, que s'hi poden dedicar moltíssimes hores al curs, altres no tant, però amb l'experiència de l'any passat, doncs, la veritat és que hem aconseguit moltes coses.
El toc de campanes està reconegut com a patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO i la Generalitat de Catalunya el 2017 el va declarar element festiu patrimonial d'interès nacional. I aquestes que ara sentim són unes campanes tocades per Xavier Pallàs. I és que la Vall d'en Bas ara fa un any es va posar en marxa una escola pionera a Catalunya, l'Escola de Campaners, per ensenyar i conservar un patrimoni musical i etnològic ric i que, doncs, es podria perdre, no? I n'hem parlat amb el seu director i artífex i ara t'estem escoltant aquí i ens has enviat un vídeo ben bonic.
Sí, aquest vídeo estic tocant un dels tocs que hem recuperat des de l'escola, que és un toc de bateig que interpretava el campaner de les preses. I gràcies a la recerca que ha fet una de les alumnes, doncs hem pogut recuperar aquest toc tan bonic.
Doncs amb aquest toc ens acomiadarem. Xavier, per molts anys.
Moltes gràcies.